tens, germans meus, que un romanç ho vull contar d'una barqueta de moros que es pou d'esllaó saltar.
De set cases que hi havia, sis nevaren a Espanyà. Deixaren Can Miquel Jaume, que hi trobaren bestiar.
Això va passar fa molts i molts i molts anys, fa dos segles, més de dos segles, quan la nit del 26 d'agost una lota de Formentera, Ana Maria Mallan Serra, de 18 anys i filla de Francesc i de Margalida, fou robada de casa seva a la parròquia de Sant Francesc Xavier per quatre joves, un d'ells el seu pretendent, en Vicent Ferrer, de 18 anys, fill de Josep de Can Sala. Cal recordar que les famílies de Vicent i Maria havien acordat el matrimoni de la parella. En aquest cas, no es tractava de moros en la seva barqueta, sinó que eren formenters mateixos que s'enduien una lota.
Ells no varen ser traïdors, que les varen agafar.
Del costum de robar dones i de com s'educava antigament les filles. L'arxivera municipal a Eivissa, a Fanny Tour, ha volgut enfangar-se en aquesta qüestió i ha trobat, ha rescatat de l'oblit una història molt eloqüent, molt gràfica en aquest sentit. Fanny, d'on va sortir l'interès per aquesta història? Molt bon dia.
Bon dia a tothom. Bé, la veritat és que els arxius, els expedients que hi ha a l'antiga cúria, en els antics jutjats de les Pitiuses, són interessantíssims perquè no és una documentació que recull acords públics o oficials que ja tenen un altre caire, no? Aquí es recullen històries personals, històries autèntiques, cada lligall i cada expedient o cada causa, ja fos civil o criminal, tenia una història. I sempre m'ha interessat el tema, ja fa anys que investigo el tema de fuites, de robatoris i de costums al voltant de les relacions humanes en general i de parer en particular a les Pitiuses, perquè bé, és un tema apassionant, vaja.
I era autènticament un costum o no? Perquè en aquest cas, què és el que el fa un robatori? Aquesta entrada dins la casa de quatre fadrins, de quatre lots que s'enduen a una dona, en aquest cas, una fi, una joveneta, però hi havia un pacte entre famílies. Per què? Se sap per què s'acaba produint aquest robatori?
En general, és a dir, era un costum molt extens, el tema de la fuita. És a dir, quan no s'aclaria, quan a una lota els pares la volien casar amb un que ella no estimava, o li pactaven un matrimoni, és a dir, la influència paterna era molt forta damunt d'una lota, a més dona, no? I era molt habitual. Llavors, és a dir, que feia una lota, si els pares la volien casar amb qui ella no volia, o no la deixaven casar amb qui ella volia, pactava una fuita, perquè, clar, si una lota fugia de casa seva amb un home, l'única sortida per no perdre l'honorabilitat era casar-se. Què passa? Que a vegades, no, és a dir, s'anava una passa més enllà i se robava la lota. És a dir, no, ella no fugia, diguéssim, acompanyada d'un familiar, d'un amic, del pretendent, de la família del pretendent, sinó que l'anaven a agafar per forçar més o perquè se sabia que la oposició de la família d'ella era més ferma i se la robava. No vol dir que sempre fos en la complicitat d'ella mateixa, a vegades no ho era. Sempre hi havia aquest punt masclista de que sabien que si una lota fugia de casa seva i passava la nit fora, encara que fos sota la vigilància d'un familiar, d'un capellà, d'un home bo de la comunitat, o encara que fos robada, sabia que l'única sortida era casar-se amb qui havia fuit o qui l'havia robat, perquè si no, com ja dic, perdia l'honorabilitat i aquella lota no es casava, que se suposa que era l'únic objectiu o l'únic futur que podien tenir les dones decents.
En societats on encara avui en dia s'acorden els matrimonis, on es negocien i s'acorden els matrimonis, tenim el cas, en fi, molt evident, doncs, per exemple, de tot el que és el subcontinent indi, sí. I que a més vivim de prop, perquè la comunitat índia-pakistanesa bengalí que tenim doncs, a l'estat és cada cop més nombrosa. Doncs, en aquests casos, sovint, o en ocasions, acaben en tragèdia perquè les famílies doncs, no accepten, de vegades, un matrimoni. I aleshores doncs, hi ha el que es coneix doncs, com a suïcidis d'amor en aquestes societats. Aquí no sé si serà doncs, tant d'arribar a aquest extrem o si una família... Si, en el cas de que dos famílies no es posessin d'acord per un casament, per emparellar a dos fills... era perquè els fills no volien? Era perquè no es posaven d'acord en termes econòmics?
Bé, podien ser molts de motius, eh? Entre que una lota primer deia que sí pressionada, però llavors se'n desdeia. Primer s'afectava...
Es respectava la veu de la lota?
No, molt sovent no. A vegades sí, però molt sovent no. Molt sovent, de fet, per exemple, diumenge que ve es publica un altre cas de Formentera, amb una lota de 16 anys, ho dic per les edats que comentaves de la Índia, sí, i a de menys anys, una lota es dona paraula de casament perquè sa mare l'obliga, però llavors resulta que al cap d'un parell de dies aprofita i deixa de donar-la. És a dir, a vegades t'afuita...
Com te fan, que t'estem... De cop i volta el volum se sent menys.
Sí,
ara hem recuperat, sí.
No, que deia que a vegades precisament s'afuita era una manera de solucionar un casament a benefici de l'opinió de Sant Lota, eh? Perquè Sant Lota volia casar-se amb un al·lot i sa família no volia. O a vegades inclús era sa pròpia família de Sant Lota sa que instava sa fuita perquè sa nena no s'acabava de decidir i ja a festeig no deixava de ser bé una cosa que allargava i que es pare el que volia solucionar ràpidament el casament de sa filla perquè... Tenir una filla per casar no deixava de ser una feina, eh? Una cosa que se tratava de solucionar-lo abans possible. I els prometien, i a vegades entre la promesa i el casament passava temps i hi havia l'oportunitat que Sant Lota s'enamorés d'una altra, etc. És a dir, la fuita moltes vegades es feia a benefici de Sant Lota. Ara, Sant Lota estava sotmesa a una disciplina i a una vigilància fèrrea per part de les famílies i alguna vegada l'única manera que hi havia de que se sortís en la seua era a través de fugir de casa seva o de que la robassin.
Però clar, és molt diferent, clar, o sigui, les paraules els hem de donar el valor que tenen. Llavors, robar és una cosa, una fuita pareix que és una altra. Nosaltres estem molt, diríem... familiaritzats amb aquestes històries d'amor que hem vist en el cinema, que hem llegit en llibres en el qual doncs, dos amants doncs, no poden més i s'escapen o en fi, això fins i tot podríem acceptar-ho i de fet encara ara, bueno, avui en dia ha canviat molt la cosa, però sentim certa empatia cap a això. Una altra cosa molt diferent és aquesta idea de robar. Per tant, era un robatori amb complicitat, normalment. O sigui, hem d'entendre aquest cas de la Maria Mallans com, escolta, això va molt lent, vine tu amb tres amics teus i te m'endús i així, doncs, ho finiquitem i ho fem per la via ràpida. Podem imaginar-ho així o no?
Bé, bueno, més aviat no, pot ser que no fos iniciativa d'ella, però pot ser sí que era en coneixement. És a dir, pensem que ella estava compromesa amb aquest al·lot i que segons la declaració de Sant Lot, que no deixa de ser una declaració que podem, sigui sincera o no, però deia que quan ja estava pactat el casament, el germà gros d'Anna Maria va començar, per no sabem el motiu, va començar a conspirar contra aquest compromís. Clar, quan ja tenies una persona, membre de la teva família, que no estava a favor, havia, clar, aquest component que per solucionar-ho havies de fugir. No? I se va aprofitar que tothom estava treballant a les salines. Ara bé, també hi ha casos de robatoris de lotes que es fan en contra de la seva voluntat, i aquí sí que hi ha aquest punt masclista, molt masclista, de que un home sabia en aquella societat que si es robava un lot, encara que fos en contra de la seva voluntat, aquella lota, si no volia que la seva reputació quedés malmesa, no tenia més remei que casar-se amb el seu segrestador. Hi ha les dues vessants, eh? O voluntària o que sabien que si la robaven, ja no només si la robaven, és que si un enlot li donava un enlot a la besada a Sagalta, que també a casa, vull dir, a causes per això, a una besada a Sagalta, ja sabien que aquesta enlot estava tacada, i per això la besaven, perquè si l'enlot no li donava sí, li deia, bueno, jo ara te ves, ningú altre te voldrà i no tindràs més remei que casar-te amb jo. Darrere de tot això, com tu dius, hi ha històries en les quals podem sentir una empatia, però també hi ha masclisme, de dir que era molt fàcil que es trencàs la reputació d'una lota. Està clar que aquí, na Maria, per tots els testimonis, etc., un arriba a la conclusió que na Maria, a qui estimava de veritat, era en Vicent Ferrer, Sala.
Mm-hmm. El que se la van dur, no?
Efectivament, és que se la van portar.
Mm-hmm. Escolta, però aquí, en fi, sempre hem estat més civilitzats i aquestes històries horribles que sentim de vegades d'altres latituds del globus terràqui, com els crims d'honor, aquestes coses no es donaven aquí, no? Volem pensar?
No, en absolut. Evidentment, la societat illenca era una societat masclista com totes, les enlotes es casaven molt joves, adolescents, també però l'esperança de vida era més curta, se casaven, que moltes vegades s'utilitzaven els fills per juntar fites i juntar finques, no només les enlotes, sinó els fills, que en ocasions s'escoltava la seva voluntat, però moltes no, i que quan no s'escoltava la voluntat dels fills, o de la fia, en aquest cas, es recorria en el sistema de la fuita, per aconseguir casar-se amb qui es volia. I que també és veritat que hi ha una part, en casos, diguéssim, la part de violència que s'exercia contra una lota que no es volia casar era comprometer-la, de dir, jo en aquesta lota l'he besat, jo en aquesta lota l'he robat, l'única sortida que té, honorable, és casar-se amb jo.
Sí, en qualsevol cas, hi havia legislació, encara que estem parlant de fa dos segles, que a la qual doncs quedaven supeditats, a la qual quedaven subjectes els perpetradors d'aquesta fuita, d'aquest robatori, que acabaven passant un parell de nits a la presó i pagaven una multa, però era, en fi, era com un peripé, diríem, o què?
Home, a veure, de fet, hi ha moltes fuites que se solucionen sense que ningú passi per la presó. Clar, les causes judicials els coneixem quan hi ha una denúncia d'algun familiar, quan hi ha un robatori, llavors es complica i intervé la justícia. I efectivament, com tu dius, hi ha legislació, però és legislació forània, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha un ban desgovernador de l'any 1699 que es va publicar per tots els llocs acostumats de la ciutat i per totes les esglésies d'esquartons, que, clar, per exemple, en aquest cas a Formentera no es va publicar perquè 1699 encara no hi havia aixecada cap església, però on el governador amenaçava amb multes i anys de presó o galeres, anar a galeres, a qui participàs d'una fuita o d'un robatori. I el doble si es feia de nit o es duia armes. Això, a moltes causes judicials, se fa al·lusió en aquest ban de 1699, però poc cas n'hi feien perquè els expedients per fuites són nombrosíssims. Però no només això, sinó que el propi governador o el procurador fiscal, clar, pensem que el governador era representant real a Eivissa, per tant era de fora, no en tenia segurament idiosincràsia o aquest costum, el procurador fiscal podia venir de Mallorca, i llavors, clar, què passava? Ells veien amb indignació com les autoritats locals veien en complicitat aquests fets. No només això, és que a vegades amb aquests robatoris, per exemple, hi havia la possibilitat, el propi Bana ho reconeixia, de que si aquesta fuita estava beneïda pel vicari de l'església corresponent, que deia on havia d'estar depositada la dona, etc., ja tenia més oficialitat o més beneplàcit, m'explic? Vull dir, les autoritats locals ho veien en condescendència. I quan hi havia una denúncia, els joves i els seus còmplices passaven uns dies, o com a molt uns mesos a la presó, i la multa era per pagar les costes de judici, perquè la justícia no era un servei públic, llavors era per pagar les costes, I aquí acabava, i acabava quasi sempre, en la majoria dels casos, era amb una boda, i a més amb una bona, una boda ràpida, perquè se deixàs de parlar després.
Una boda express, no?
Efectivament.
Escolta, també n'hi ha encara d'aquestes. Afani, fins quan sabem es daten aquesta mena de pràctiques?
Home, jo a nivell oral, a nivell oral tinc documentades fluites a fins a mitjans en els anys 50 del segle XX.
Uf!
Per Sant Miquel, per exemple, però segur que n'hi va més a altres bandes, eh? Però sí, sí, la típica fia que es vol casar amb un que és una mica tarambana i es pare no li agrada, i se'n van, i ja saben, es pare no té més remei que deixar-la casar.
És curiós, eh? O sigui, mirat en perspectiva i tenint en compte lo conservadora que ha set, doncs, la societat pitiusa en general, déu-n'hi-do la valentia, en aquest cas, de lotes i joves, no? Doncs, per dur a terme, sovint aquests passos, segurament, doncs, creant, doncs, en fi, un trasbals a sa mamà, als pares, no? Per dur a terme, doncs, aquestes fuites per amor, no?
Sí, no, i a més pensem una cosa, que sabien que tenien moltes paperetes per acabar passant, encara que fos uns dies a les presons, i no ens oblidem que les presons en el segle XVIII o en el segle XIX no són les presons d'avui en dia del primer món, eh? Estan parlant d'autèntics forats que els anaven allí, que també llavors hi havia, quan els hi alleugeraven, els hi atenuaven la presó, els deixaven moure, per exemple, hi ha casos, en el cas d'una fuita, en aquest cas no Formentera, però sí de Sant Miquel, on els hi varen, diguéssim, passar a tercer grau, per dir-ho d'alguna manera, al segon grau, que no només havien d'estar a la presó, sinó que es podien moure pas dins el recinte del castell. Des castell i de ser Almudaina de Dalvila, que era allà on estaven, per exemple. Però vull dir que sabien que acabarien amb sus ossos a la presó, eh? Mm-hmm.
Escolta, hem parlat, estem parlant amb la Fanny Tour, ja la reconeixeu, l'arxivera a Eivissa. Escolta, hem parlat del costum de robar dones i de com s'educava antigament les filles. Com s'educava, sí, antigament les filles? Jo tinc una curiositat, tinc una pregunta. Està, diríem, indirectament relacionada amb el tema que estem tractant avui, amb aquesta història que m'ho està explicant avui. Les dones entenc que quan arribaven a l'edat, doncs, de procreació, o sigui, quan els arribava el període, quan els arribava, doncs, la primera regla, quan passaven a ser dones, doncs, diríem, entre cometes, útils, per fèrtils, no?, per la procreació, hi havia algun tipus de cerimònia, de ritual, de litúrgia, diríem, en el si de la comunitat, en el si de la família?
No, era una qüestió més familiar i més íntima, però és veritat que quan una lota es feia dona ja començava a entrar en edat, hi havia pares que decidien que, vull dir que és a dir, a partir d'una determinada edat, que podia ser una mica més endavant, 14 o 15 anys, ja decidien, perquè eren els pares els que ho decidien, quan ja podien començar a rebre a casa seva en lots o pretendents per festejar. És a dir, rebien molt... se podia donar el cas perfectament que una lota en 15 anys ja estava casada. I és a dir, era una qüestió ja privada, no hi havia una cerimònia pública, però en el moment que el pare ja donava permís, aquesta cerimònia, d'alguna manera, aquesta escenificació de que Sant Lota ja estava en edat de casar, era a partir de quan el pare deixava que els joves del poble anessin a casa seva a festejar i establia uns dies i unes hores per festejar.
Mm-hmm. Sí, sí, això ho, encara la tradició oral encara m'ho explica aquí a Formentera, sí. Els güelos d'aquí ho comenten, en fi, n'hem parlat de vegades amb ells sobre el costum del festeig. En qualsevol, sí. Quina edat solia ser aquesta per les dones?
Per les dones podien començar, ja com ja dic, molt, molt pronta, 14 anys, 15 anys, més o manco en aquesta edat, com ja dic, n'hi havia de 16 que estaven promeses, mm-hmm. I n'hi havia de 15 que estaven casades. Jo, per exemple, a nivell personal, una reguela meua, una besàvia meua, mm-hmm. va ser casada en els 12 anys.
Casada, diríem... O sigui, casada, eh? Per,
casada.
Davant del mossenya.
davant de Mossenya, casada en els 12 anys, per això sí, a vegades no els deixaven conviure fins als 16, com va ser escàs, però casada. Que a més havia una cosa també que es deia, que en els documents sortia en castellà, que era esponsales de futuro, que era la compromesa, és a dir, es donava una paraula de matrimoni i aquest compromís era ferm. I aquesta vegada aquesta paraula de matrimoni es podia trencar, però no deixava de ser un escàndol.
I aquí és on entra la part de l'educació de la teva peça, del teu reportatge. Recordem, aquesta primera part fa... l'has escrit en les últimes dues setmanes. Sí. Aquí és on entrava l'educació, no? O sigui, les dones estaven preparades per assumir aquest casament tan i tan, en fi, diríem precoç, no?
Sí, estaven educades per això. L'objectiu de la dona era casar-les, donar fills, i a més no deixava, com ja dic, els fills procuraven el manteniment de la finca o de la feina i les lotes, llevat d'alguna filla que decidissin que es quedava per cuidar dels pares. Normalment era l'hereu qui assumia la responsabilitat de canvi de la finca cuidant els pares, quan hi havia finca i les lotes els casaven. Però és veritat, com tu has parlat de l'educació, que molts despedients d'aquestes dones jutjaven causes d'aquest tipus de costums, o bé una baralla per un festeig, o bé una baralla per una cançó, o bé això, un robatori. Sempre el procurador fiscal, és a dir, fiscal, sempre feia al·lusió a que tots els problemes venien de que no, o bé de que els joves no tenien educació, o bé de l'educació que rebien ses enlotes, que els pares, venien a dir que no es preocupaven d'elles, que el cap i la fi eren els culpables perquè no es preocupaven d'elles, i de l'únic que es preocupaven era de casar-se. I ara la comprometien amb un i ara amb un altre. I una cosa també curiosa, que a vegades els comprometien amb un treballador, o amb un pagès de sa finca, una mica com per dir, ei, sa meva filla ja està en el mercat de casament.
Carai, que malament sona.
Sí, sona fatal. Sí, la veritat és que sona fatal.
Molt bé, Fanny, gràcies per explicar-nos avui aquesta història. Molt interessants, Estem contents que hagis deixat els despatxos de l'alt poder i que hagis tornat a buscar entre papers i papers, perquè una de les conseqüències són aquestes peces que ens brindes cada diumenge o altres dies al diari d'Eivissa. En aquest cas hem sentit aquesta història del costum de robar dones i de com s'educava antigament les filles, amb un cas pràctic, amb un cas verídic, passat fa just dos segles ara aquí a Formentera. Gràcies i molt bon dia, Fanny.
Gràcies a vosaltres per l'interès. Molt bon dia.